Què tal? Molt bon dia. Dilluns 2 de juliol i ja passen 7 minuts de les 11 del matí.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bon dia, dilluns 2 de juliol. Retornem aquí a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio. De fet, encetem mes, juliol, i ho fem acompanyant-vos amb la Conca al dia des d'ara, des de les 11 del matí i fins a les 12 del migdia. Com sempre, aquest espai per l'actualitat de la comarca, però també per les entrevistes i les iniciatives del territori. Un magazín diari de dilluns a divendres a les 11 del matí, que fa possible l'Espluga FM Ràdio amb la xarxa de comunicació local. Ens escolteu a través del 107.4 de la freqüència modulada i també a internet esplugafmradio.cat, on alhora ens podeu escoltar a la carta. Des d'ara comencem aquest programa i ho fem dilluns, per tant, dia de balanç del que ha estat aquest cap de setmana amb diverses iniciatives i actes en el territori. Avui el repassarem, també dia, per tant, per fer balanç d'aquests actes i propostes, però també mirar en perspectiva del que vindrà aquesta setmana 2 de juliol. Això és la Conca al dia. Gràcies una vegada més per incorporar-vos a l'Espluga FM Ràdio.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Deu minuts de les 11 del matí, dilluns 2 de juliol, ara mateix a l'Espluga, una temperatura de 26 graus i avui, que es podria enfilar fins als 32. 2 de juliol, dilluns, ja han acabat els Jocs Mediterranis al Camp de Tarragona i per això, doncs, avui, en el meu cas, doncs, em reincorporo aquí a l'Espluga FM Ràdio després d'aquest desplegament de la xarxa de comunicació local, tant de televisió com de ràdio, en què l'Espluga FM Ràdio també ha estat part activa i ho hem viscut també aquí al dial, al 107.4. Deixant de banda els Jocs Mediterranis, ara aquests dies, per tant, també seran jornades per fer balanç. En tot cas, anirem coneixent quines són les opinions al voltant d'aquests Jocs, que doncs és la cita esportiva més important que ha acollit al Camp de Tarragona, però més enllà de les valoracions, nosaltres el que fem és ja apuntar l'actualitat de la jornada d'avui. Com és habitual en els dilluns, el que fem és, sobretot, una valoració i repàs de tots els actes del cap de setmana. I en aquesta edició ha estat, doncs, ben variat, podríem dir, el calendari a la Conca de Barberà, perquè tenim de tot, des de música hawaiana cantat al monestir de Poblet, des de sardanes a Montblanc, també trobada de vehicles clàssics, gegants. Bé, tot plegat una miqueta variat, fins i tot parlem de vins avui aquí a l'Espluga FM Ràdio, a la Conca al dia, com sempre, atents amb l'actualitat i fidels a la cita. Comencem des d'ara i fins les 12 aquí a l'Espluga FM Ràdio. Apuntem ara ràpidament els titulars del dia d'avui i després ja sí, entrem a detallar tota aquesta informació.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant. La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
El pessebre vivent de l'Espluga estrena la seva nova seu social a l'antic Cal Jueu del Caputx.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Dilluns 2 de juliol, l'Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí ha inaugurat aquest diumenge la seva seu social en ple Call Jueu de l'antiga Espluga Sobirana, al barri del Caputx. Avui en coneixerem la notícia, de fet obrirà aquest informatiu diari, però tenim més actualitat. I és que Montblanc ha celebrat aquest cap de setmana, aquest diumenge també, el 44è Aplec Sardanista, això en plena capital de la Sardana 2018, que exerceix la capital de la Conca al llarg d'aquest any. A Barberà de la Conca, trobada de clàssics amb aquesta festa de la benzina que ha arribat ja a la seva setena edició, i titular, doncs, una miqueta peculiar al monestir de Poblet, perquè aquest cap de setmana hi ha entrat la música hawaiana. Avui en parlarem. A més, també parlarem dels gegants de l'Espluga de Francolí, els gegants neolítics, perquè han participat en una trobada al País Valencià, a Vinaròs, amb la qual ja comencen la programació d'estiu. També repassarem els premis dels millors vins i caves d'aquest any a la Conca de Barberà, que va atorgar la denominació d'origen aquest divendres. Alhora també titular que repassarem sobre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha acordat no admetre la querella de delicte d'odi presentada contra l'Esplugui Ferran Civit. I també tindrem actualitat esportiva. Josep Morató, dos titulars d'aquest cap de setmana. Explica'ns.
Doncs sí, ja que 200 participants van participar aquest dissabte a la cursa Barrancs de Llegenda, i en aquest dissabte també hi va haver el segon torneig de veterans de l'hoquei Esplugui, que on van jugar els equips de Tudela, els Reus Ploms i l'hoquei Casal Esplugui. Sabrem quins van ser els resultats.
Aquests són alguns dels titulars més destacats de la jornada d'avui. Comencem. Com dèiem en portada, l'Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí ha inaugurat aquest diumenge la seva seu social en ple Call Jueu de l'antiga Espluga Sobirana al barri del Caputx. El regidor de Cultura Jordi Torre i el president de la Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, Jordi Filella, han estat els encarregats de destapar la placa inaugural que a partir d'ara identificarà aquest espai ubicat al carrer del Mig, en un dels edificis recuperats durant l'execució de la Llei de Barris i la Ruta Templera i Hospitalera. Després també el rector de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, Marcus Vinicius Teixeira, va beneir el local. Al Nadal passat, l'Ajuntament de l'Espluga va acordar amb el Pessebre Vivent la cessió d'aquest equipament per poder adaptar-lo com a espai de reunions, punt de trobada de tots els socis i també de manteniment del Pessebre Vivent. L'espai inclou una zona de reunió, un espai d'arxiu, la zona de vestuaris i atrezzo, un lavabo i una zona de servei. El president de l'entitat, Javier Lozano, ha destacat la importància de poder ubicar aquesta seu social en el mateix barri on, en l'actual etapa del Pessebre Vivent, s'ha establert el seu recorregut. Escoltem l'actual president de l'Associació del Pessebre de l'Espluga de Francolí, destacant justament això, la localització d'aquest local, de la seu social de l'Associació del Pessebre Vivent.
Que és un espai històric habilitat dins l'antic call jueu de l'Espluga Sobirana, dins el nucli medieval de l'Espluga de Francolí, en el mateix barri del Caputx on representem el Pessebre Vivent. I això és un fet singular perquè no hi ha entitats ubicades en aquest barri i, per tant, creiem que això pot contribuir també a dinamitzar aquest mateix espai del nucli antic.
Doncs així en parlava el president de l'associació. De fet, també referia a la necessitat de disposar d'un local, això després d'aquesta nova etapa de recuperació de les representacions del Pessebre Vivent a l'Espluga i també amb l'auge de la participació per part de les persones que en formen les representacions, una xifra que ha anat creixent, i això deia Javier Lozano, ha estat també un dels requisits o una de les necessitats per tal de disposar d'una seu social.
Ha arribat en un moment en què aglutina moltíssima gent, més d'un centenar de socis i de membres que fan possible les representacions cada dos anys, i era necessari l'establiment d'una seu social que ens permetés fer-hi les diferents activitats i reunions al llarg de tot el temps de preparació del Pessebre Vivent. Un pessebre no només són les representacions, sinó tot el que ve abans i ve després.
El responsable d'aquest projecte també ha explicat que el local ha estat possible gràcies a la cessió i participació de l'Ajuntament en la seva adequació i també a la col·laboració de diversos voluntaris de l'entitat que ho han fet possible. En l'acte també hi va assistir el regidor de Serveis Municipals, Joan Amigó, i el regidor de Cultura, com dèiem, i de Turisme, Jordi Torre, a més dels regidors de Som Espluga, Jordi Miró, Josep Maria Vidal, Xavier Rosell i Laura Ruiz de Porres. Torre va destacar el paper que pot tenir el Passeig Vivent en la dinamització turística del nucli històric de l'Espluga, establint sinergies així amb la pròpia ruta templera i hospitalera.
Molt contents de que avui inaugurem aquest local perquè significa doncs, un pas més en la consolidació de l'Associació del Passeig Vivent de l'Espluga i doncs, haver comptat també amb la col·laboració de la coordinadora de Passeigs de Catalunya doncs, també perquè això vol dir que aquesta entitat, que tot i que manté viva una tradició molt, molt històrica i molt llarga en el temps aquí a l'Espluga, doncs, l'entitat està totalment renovada i que va tornar a agafar força doncs, fa relativament pocs anys i el fet doncs, de formar part de la coordinadora en aquest cas i l'impuls amb aquest nou local doncs, garanteix el futur no? I ens fa pensar doncs, que tindrà llarga continuïtat en el temps. El fet de que l'Espluga doncs, i que el Passeig Vivent escampi el nom de l'Espluga per tot Catalunya doncs, és un pas important i a més doncs, la ubicació no? d'aquest local aquí al mig del casc antic, en una zona doncs, recuperada fa molt poc temps, amb llei de barris, al mig de la ruta templera, doncs, el que donarà peu que amb dos jocs entraran aquí a la partida, no? Tant els turistes que visitaran la ruta templera tindran coneixement de l'existència d'aquest passebre vivent, com els visitants del passebre vivent coneixeran aquesta ruta templera. Per tant, seran dos factors complementaris que creiem dels que podem fer és impulsar l'Espluga i portar el nom de l'Espluga per tot arreu, que fi al cap és el que ens interessa i el que li cal a un municipi com a l'Espluga.
Aquestes eren paraules, valoracions del regidor de Turisme i Cultura de l'Espluga de Francolí, Jordi Torre. També hi va participar, com dèiem abans, el president de la coordinadora de Passebres Vivents de Catalunya, Jordi Filella, que va anunciar la propera entrada del Passebre Vivent de l'Espluga a la Junta de la Coordinadora en un moment destacat pel que representa doncs, aquest projecte, un dels més antics, de fet, que es va començar a representar a Catalunya, llavors a la cova de la Font Major. Arran d'aquesta iniciativa també es va fer una reunió itinerant de la coordinadora a l'Espluga de Francolí. Ara en parlarem perquè així aquesta junta directiva doncs, va poder parlar dels reptes de futur dels pessebres vivents de Catalunya. En tot cas, escoltem ara Jordi Filella, que és el president d'aquesta coordinadora de pessebres vivents de Catalunya.
Nosaltres hem aprofitat avui que hi havia la inauguració del nou local del Passeig Vivent de l'Espluga de Francolí per fer una de les reunions itinerants que fa la coordinadora per tot Catalunya i ha estat un plaer haver vingut que ens hagin convidat en aquesta inauguració, estar al costat dels companys del Passeig Vivent de l'Espluga de Francolí, que els hi volem agrair tot l'esforç que fan per tirar endavant les representacions del seu pessebre i agrair també doncs, a l'Ajuntament de l'Espluga per l'ajuda i el suport que donen a l'entitat que representa el pessebre vivent. Abans he parlat que feia pocs anys que ens coneixíem amb l'Espluga, amb el pessebre vivent de l'Espluga, que va entrar a formar part de la coordinadora i ara ens veurem més perquè s'han ofert voluntaris a entrar a la Junta de la coordinadora, per tant, que així ens veurem més durant totes les reunions.
Doncs, com dèiem abans, ara el Passeig Vivent de l'Espluga, que entrarà a formar part d'aquesta junta de la coordinadora de Catalunya i que s'ha reunit així en aquest equip directiu doncs, aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí. Són reunions itinerants. Ara doncs, ja es va fer per estrenar aquest nou local del Passeig Vivent. Han fet balanç de la recent doncs, assemblea, també han recordat a l'Espluga alguns projectes importants per la propera temporada de representacions i des de la reunió els representants dels diversos pessebres també han tingut l'oportunitat de descobrir el recorregut de l'actual pessebre espluguí i alguns dels espais visitables de la ruta templera i hospitalera. D'aquesta primera reunió també s'hi referia el president de l'Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí, Javier Lozano.
I la feina que fem i la importància del Passeig Vivent de l'Espluga, nascut com a tradició ja fa més de 50 anys, doncs la veritat és que estem molt contents que vingui la coordinadora a fer aquesta reunió aquí a l'Espluga, que aprofitarem per estrenar aquest nou espai i doncs, amb la presència del president que ens inauguri aquesta seu social.
Doncs així sigui, referia notícia que avui ha servit per obrir aquest informatiu diari. La podeu trobar ampliada també amb les fotografies, totes aquestes declaracions en format d'àudio a esplugafmradio.cat, però continuem perquè tenim altres notícies també en la jornada d'avui. Aquest diumenge, la plaça major de la Vila Ducal de Montblanc ha acollit la 44a edició del tradicional aplec de la sardana de Montblanc, enguany coincidint amb Montblanc, capital de la sardana de Catalunya 2018. La festa va començar a partir de les 11 del matí amb l'actuació de les cobles convidades, Maricel, Bellpuig Cobla i la Cobla Salvatana, que han interpretat un total de 40 sardanes, dues d'elles conjuntament. Amb un dinar de germanor, la festa va continuar a la tarda i es va allargar fins a 8:15. En aquesta edició, el Ball de Bastons de Montblanc també es va sumar així en l'aplec, oferint uns balls acompanyats per la música de la cobla. L'aplec, que organitza el grup sardanista del Museu Arxiu de Montblanc, doncs enguany ha estat una miqueta més destacat per aquest fet, per la coincidència amb Capital de la Sardana de Catalunya 2018, que doncs celebra enguany Montblanc. El seu president, Ramon Requesens, es mostrava satisfet de l'evolució dels darrers anys i afirmava que és un bon moment per potenciar la sardana a nivell de la població. Coincidint això amb Montblanc, capital de la sardana de Catalunya 2018, la població continuarà realitzant diversos actes fins al març de l'any vinent, que haurà de passar el relleu llavors ja la ciutat de Perpinyà, que tindrà la capitalitat de la sardana. Durant aquest any, però, es faran diverses activitats relacionades amb la dansa catalana. Una d'elles serà el repte que Montblanc s'ha marcat per encerclar la muralla amb una rotllana sardanista multitudinària. Això es farà els dies de l'acampada jove, aprofitant així doncs el moviment i el volum de gent, de joventut, que hi assisteix per poder aconseguir aquest repte d'envoltar la muralla amb una gran sardana. Aplec sardanista, la 44a edició, que podeu trobar en imatges també a esplugafmradio.cat. I no deixem de banda les imatges i tampoc la cultura. Ara volem parlar d'una altra cita d'aquest cap de setmana, i és que Barberà de la Conca ha acollit aquest diumenge 1 de juliol la 7a edició de la Festa de la Benzina i també trobada de vehicles clàssics i peculiars. Els participants van arribar a la plaça del Sindicat de la Població a les 9 del matí, on van fer l'esmorzar dels pilots i copilots dels vehicles. Posteriorment, i en comitiva, van sortir tots els participants en direcció Vallfogona de Riucorb, on van exposar els vehicles durant 2 hores. Al migdia, un cop acabats aquest recorregut, els participants van fer un dinar amb tots els assistents, que van posar el punt final en aquesta trobada. El dinar també es va tenir com a moment el repartiment de records per cada vehicle que va assistir a la trobada. En aquesta 7a edició de la Festa de la Benzina i trobada de vehicles clàssics es van poder veure les col·leccions de 600, també del Citroën de 2 centímetres cúbics, cotxes peculiars com Porsches, cotxes americans, entre d'altres. Un total de 55 vehicles van participar en aquesta trobada del 2018 de la Festa de la Benzina. Crec que la millor manera de recuperar-ho, de reviure aquesta edició, és visitant la galeria d'imatges del Pep Morató d'aquesta trobada per veure, per exemple, alguns d'aquests vehicles i de l'ambient festiu que va viure Barberà de la Conca aquest diumenge amb la Festa de la Benzina, una cita ja consolidada en aquest municipi, petit, sí, però que doncs no deixa passar aquesta edició, aquesta trobada anualment, i una vegada més es va omplir així la plaça del Sindicat amb totes aquestes peces, podríem dir, són cotxes, però gairebé de col·leccions. I ara canviem de registre, perquè el monestir de Poblet ha acollit aquest dissabte a la tarda un concert del grup Voces de Aloha, vingut des de Hawaii, on un centenar de persones van poder escoltar diverses cançons tradicionals, com per exemple de la tradició musical hawaiana, també espanyola, euroamericana i afroamericana. Coincidint amb l'Assemblea General de la Germandat de Poblet, el monestir ha acollit aquest dissabte el concert d'aquest grup hawaià Voices of Aloha, un grup format per 30 cantants de la Universitat de Hawaii i que han vingut des de Honolulu, la ciutat més gran de Hawaii, als Estats Units. Han presentat així a l'església del monestir de Poblet a 4:45 de la tarda aquest concert amb un clar component de la música hawaiana. El grup està fent la gira per Espanya i així aquest dissabte va passar també per la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Això va ser divendres, i dissabte al monestir de Poblet, amb un ambient molt similar al que han anat tenint en aquesta gira per Espanya, i que de fet aquí a Poblet acaba ben com el darrer monestir, com el darrer concert, volíem dir, aquí al monestir. Voices of Aloha és un conjunt d'estudiants i exalumnes de la Cambra de Cantants de la Universitat de Hawaii, dirigits pel director Miguel Ángel Felipe. El conjunt ha fet així aquesta gira de 17 dies per Espanya. En parlaven declaracions a l'Espluga FM Ràdio el prior de Poblet, així es referia a aquesta proposta, així ens l'explicava.
No, es pensem que, bueno, l'agència, diguem, que ens va dir, el grup aquest, es va dir que cantàvem música sacra, per això, que podien cantar a l'església, perquè era música sacra. El que passa és que ells també posaran alguna música molt particular d'ells, evidentment, perquè, per exemple, ells van descalços per cantar, no? Això és el que van dir, la particularitat, diguem, que van explicar.
Doncs així ens detallava algunes d'aquestes particularitats al prior de Poblet, Rafael Barruer, explicant-nos aquesta iniciativa del concert d'aquest grup hawaià vingut des de Honolulu, i que aquest dissabte doncs va fer sonar la seva música, la tradició musical d'aquest país aquí, al monestir de Poblet. També imatges que podeu recuperar a esplugafmradio.cat. Arribem ja a 11:45 del matí, però tenim encara moltes notícies per endavant, per tant, no ens aturem i posem altres titulars de la jornada, sobretot d'aquest cap de setmana. I ara parlem de gegants, en concret de la família de gegants neolítics de l'Espluga de Francolí, perquè ja han arrencat la seva programació d'estiu, un dels mesos també i època de l'any amb més actuacions pel territori. Des de la participació a la rebuda de la Flama del Canigó a l'Espluga de Francolí aquest 23 de juny, ara aquest cap de setmana, dissabte 30 de juny, la família de gegants neolítics de l'Espluga ha començat el seu estiu de visites pel territori també al País Valencià. I és que la colla gegantera de l'Espluga ha portat el gorg, l'espluc, el blat, la terra i el pastor fins al Baix Maestrat per participar per primer cop en la 28a trobada de gegants i nanos de Vinaròs. L'agrupació hi ha arribat a primera hora del matí d'aquest dissabte amb la plantada de recepció oficial a l'Ajuntament d'aquest municipi, i després els gegants neolítics van formar part de la cercavila pel passeig marítim de Vinaròs. Com dèiem, aquesta trobada doncs, en el matí arrencava així. La tarda, després d'una segona cercavila, la gegantona Terra es va convertir en la padrina dels nous gegantons de Vinaròs que es van batejar en motiu d'aquesta trobada. Els gegants espluguins van formar part així de la ballada conjunta també i exposició de tots els gegants durant la tarda a l'embalat del municipi. Ja en el vespre es va celebrar el que és una ballada al ritme dels Amics de les Arts durant l'assaig del concert de la nit a Vinaròs. D'aquesta trobada, com destacàvem, doncs, aquest apadrinament, ja cap al vespre també hi va haver el comiat d'aquesta trobada. I com dèiem, amb aquesta iniciativa, amb aquesta participació a Vinaròs, els gegants de l'Espluga comencen la programació d'estiu. Durant tots aquests mesos, els gegants visitaran diverses poblacions de Catalunya, a més de les actuacions ja tradicionals i habituals a la Festa Major de l'Espluga de Francolí. Per exemple, el pròxim diumenge 8 de juliol, el gorg, l'espluc i el blat, la terra i el pastor, seran a Masllorenç, al Baix Penedès, mentre que el 15 de juliol assistiran a la trobada internacional de gegants de la Llacuna, a l'Anoia. Durant l'agost seran protagonistes a diferents festes de la Conca de Barberà, com per exemple als municipis de Rocafort de Caral el 4 d'agost i a Vallclara el 25 d'agost. D'aquesta trobada a Vinaròs en podeu trobar al web de l'Espluga FM Ràdio. Facilitem l'enllaç del reportatge que ha fet la televisió de Vinaròs, Maestrat Televisió, d'aquesta 28a trobada de gegants i nanos de Vinaròs, un reportatge audiovisual on també s'hi poden veure els gegants de l'Espluga de Francolí. I ara recuperem un parell de notícies que coneixíem a finals de la setmana passada. De fet, destacàvem en l'informatiu del cap de setmana. Són notícies de la Conca de Barberà, també d'aquí del territori, amb dos àmbits diferenciats. Comencem parlant de la denominació d'origen Conca de Barberà perquè aquest divendres va premiar els 11 millors vins i caves de la 28a edició del concurs de la DO a la Conca de Barberà, que també va reconèixer 22 mostres més de les diverses categories. En total hi van participar 68 mostres en aquest concurs, que estaven repartits en 11 categories. A diferència de les darreres edicions, la categoria més concorreguda va ser la de negres monovarietals d'atrapat, amb 12 vins. El certamen va premiar així el primer classificat de cada varietat i va mencionar els segons i tercers classificats. El tast de vins es va fer, ja ho vam explicar fa uns mesos, el 12 d'abril al restaurant El Celler i va comptar amb la participació d'una quinzena de tastadors encarregats de tastar a cegues aquests vins i de donar-li la nota. Ara, aquest divendres es va donar el veredicte i el celler que més ben parat en va sortir va ser el celler Cara Nord, que va sumar dos premis pel que fa al sector del vi i en cava va ser el més premiat, el celler Carles Andreu, que va obtenir dos primers premis. Cara Nord Celler recollia el premi a millor vi blanc jove per Cara Nord de Macabeu, Chardonnay i Trapat 2017. També va aconseguir la millor puntuació al millor vi negre fermentat i o criat en bota. D'altra banda, el celler Carles Andreu recollia dos primers premis, com dèiem, el millor cava rosat pel rosat Barrica 2015 i l'era del Saldoni 2011, que rebia el primer premi de la categoria cava brut naturer. A més, també altres reconeixements. El repassem. El primer premi de la categoria reina del certamen, la del vi negre trapat, el va recollir el celler Raon Villatge del Viver Vitivinícola amb el Mas de la Pansa Trapat 2016. Els altres primers premis van ser el Portell Rosat Trapat 2017 de Vinícola de Sarral com a millor vi rosat jove. El celler Marta Pedra amb negre de Folls Garnatge Ull de Llebre Trapat 2017 com a millor vi negre jove. El millor vi negre criat en bota per Partida dels Jueus Merlot 2014, que recollia així el celler Cal Gasset. El celler Mas Foraster, amb Josep Foraster, selecció Cabernet Sauvignon Garnatge 2011, va rebre el premi de millor vi negre reserva. I el millor blanc fermentat o criat en bota va ser per Muntanyes de Prades Chardonnay 2015 del Molí dels Capellans del Viver Vitivinícola. El millor cava brut va ser per Agrícola de Barberà amb Castell de Cornada de Comanda, volíem dir, Reserva Macabeu Parellada. De fet, des de la denominació d'origen Conca de Barberà, aquest era el balanç de tots aquests premis en les 11 categories, i com dèiem, des de la DEO Conca de Barberà es va voler reconèixer també el centenari dels cellers Domenys i de la secció de crèdit pel treball durant el seu centenari, que celebra enguany. Tot i la seva absència, la DEO li va fer arribar a posteriori aquest reconeixement. De tots aquests premis, Mariona Randé, presidenta de la DEO Conca de Barberà, destacava la qualitat dels vins i de les mostres, de les referències premiades, un certament que, segons la seva presidenta, donen a conèixer també i reconeixen així, és una forma de valorar, els cellers després de la feina feta durant tot l'any. L'escoltem, Mariona Randé, presidenta de la DEO Conca de Barberà.
Bueno, tenen la importància de que és una miqueta donar un reconeixement als cellers que cada any treballem tantíssim per treure un bon producte. I la gent que decideix presentar els seus vins també guiar-se una miqueta per les qualitats i saber en quin punt estan. I crec que és important que cada vegada més hi ha més mostres presentades i es valora més.
Així en parlava la presidenta de la DEO Conca de Barberà. I bé, parlem una miqueta més d'aquesta entrega dels premis dels millors vins i caves de la passada anyada, de fet. i és que també hi va participar en aquesta entrega de premis el director de l'Institut Català del Vi, Salvador Puig, que va creure que, doncs, va expressar així en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, que hi ha una sana competència entre els diversos cellers que hi participen. També va fer referència al producte estrella, la varietat autòctona de la comarca, com és el Trapat. Assegurava que és una bona carta de presentació arreu del món per la Deo Conca de Barberà. L'entrega de premis es va fer a la Sala Maria Font del Museu de la Vida Rural en una escenografia diferent i amb totes les mostres al damunt d'un vehicle d'època que recordem que es va instal·lar en el marc del concert amb Núria Graham i Jordi Vidal al voltant del Dust Bowl, d'aquesta exposició al Museu de la Vida Rural, i aquesta mateixa escenografia ha estat, doncs, protagonista també amb aquesta entrega dels premis. A més de les autoritats que hem repassat, també hi va participar el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Àngel Xifré, els alcaldes de l'Espluga de Montblanc, David Rovira i Josep Andreu, i també el conseller de Turisme i del Consell Comarcal, Jordi Miró. En podeu trobar tot aquest balanç de premiats i també fotografies a esplugafmradio.cat. I dèiem, teníem una altra notícia, i és aquesta que coneixíem també a finals de la setmana passada. De fet, va ser, doncs, un titular que vam conèixer divendres, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat no admetre la querella de delicte d'odi presentada pel ministre fiscal contra l'espluguí Ferran Civit. Això en referència a uns tuits a les xarxes socials, doncs, en contra de la presència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en hotels de Catalunya. De fet, aquest divendres es va fer pública així la interlocutòria on el jutge rebutja els arguments del Ministeri Públic on defensava que hi havia un presumpte delicte d'odi contra els agents. La sala considera ara que els fets relatats no reuneixen les característiques de delicte d'odi i no constitueixen tampoc el delicte d'odi previst en l'article 510.1 del Codi Penal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha assegurat, per tant, que l'article només es pot aplicar contra aquells que inciten a la discriminació de col·lectius vulnerables. Els tuits, per exemple, de Ferran Civit, es van publicar el 2 i 3 d'octubre en el seu compte personal amb l'etiqueta Capotel en policia. Un total de 5 tuits que, segons la Fiscalia, pretenien intimidar i acovardir els agents. Els tuits, doncs, el Tribunal Superior de Justícia ha acordat no admetre a tràmit aquesta querella, per tant, no veu delicte d'odi en aquestes piulades de Ferran Civit. Com dèiem, així és com es creu que aquests missatges no han tingut cap repercussió o efecte pràctic pels agents o els hotels en la seva suposada limitació de la llibertat de circulació i residència que proposen els tuits, i és, per tant, doncs, com dèiem, aquest titular, i que així, doncs, tanquem aquest espai per l'actualitat amb aquesta notícia, que també troben a esplugafmradio.cat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, per tant, passa pàgina, no veu delicte d'odi en aquests tuits de l'espluguí Ferran Civit contra la policia espanyola. Moment ja d'anar cap als esports. Avui, amb Josep Morató, en l'inici d'aquest programa ens repassava dos dels titulars. Ara el que volem fer, doncs, és ampliar-los, que ens expliqui aquestes dues notícies del cap de setmana. Tenim barrancs de llegenda d'una banda i de l'altra també torneig de veterans d'hoquei al pavelló de l'Espluga de Francolí. Per tant, obrim l'espai pels esports aquí a la Conca al Dia.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Dilluns 2 de juliol tenim el Josep Morató preparat ja a l'estudi de l'emissora per explicar-nos aquests titulars. Josep Morató, bon dia.
Molt bon dia, Gerard.
Ens parlaves de dues notícies. La primera, barrancs de llegenda. Et sembla si comencem parlant per aquesta cursa?
Sí, perquè més de 200 participants, no, van participar aquest dissabte a la cursa de barrancs de llegenda. La cita, que està organitzada pel Club Excursionista de Montblanc amb la col·laboració de la Conca de Sant Clars i Cocots Nocturns, doncs va tindre això, tres circuits que recorren els barrancs de la Vall, la Pasquala i Sant Joan, amb la peculiaritat, no, que la sortida és de dia i l'arribada és de nit.
Parlem una miqueta del recorregut i, si et sembla, també fem el balanç a les classificacions que hi va haver en aquesta cursa de Barrancs de Llegenda.
Comencem per la cursa reina, que és la de Barrancs de Llegenda, que té un recorregut de 25 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell positiu. El corredor del Club Corredors Valls.cat, Eloi Pallarès, va aconseguir la victòria amb un temps de 2 hores, 39 minuts i 27 segons, mentre que el podi va estar completat per Josep Bertran i Florià Martínez, els dos del Club Conca Senglars. En categoria femenina, Paula López va guanyar amb un temps de 3 hores, 58 minuts i 47 segons, seguida per Laura Poblet i Patricia Pérez.
Parlem ara del segon circuit, el Dos Barrancs. Expliquen també el recorregut i classificacions.
El recorregut és de 16 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres. Oriol Juan Sabater va guanyar la prova amb un temps d'una hora, 32 minuts i 48 segons, seguit per Joan Rosic i per Carles Martí. En fèmines, el primer lloc va ser per Ingrid Ruiz, el segon per Gemma Barraveig i el tercer per Sara Martínez.
I un altre format, de fet, el darrer, un tercer circuit.
Sí, el més participatiu dels barrancs de Llegenda, de l'Un Barranc, i és que els corredors pugen només al barranc de Sant Joan i el recorregut és de 10 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu. El guanyador va ser l'Espluguí Marmorató amb un temps de 55 minuts i 48 segons. La segona posició era per Carles Alcàntara i la tercera per Jordi Cartanyà del Club Atlètic Montblanc. Pel que fa a les noies, Davina La Rosa va ser la més ràpida, Amber Lauren va ser la segona i l'Espluguí Amàlia Altarriba va quedar en tercera posició.
Tenim algun detall més d'aquesta cursa, oi?
Sí, recordar també que poden trobar totes les classificacions a esplugaferradio.cat i també que les imatges del pòdium i com també de la sortida i de les arribades. Però també des de l'organització van lamentar aquí a l'Infosport doncs un sabotatge que van patir en el marcatge de la cursa el dia abans. Finalment van poder marcar aquesta cursa amb el seu recorregut i finalment doncs, no hi va haver cap problema de pèrdues dels corredors.
No sé si et poso un compromís. De què estem parlant en aquest cas? Que us ho explicaven a l'Infosport. Aquest sabotatge, en què va consistir? Què els hi va passar?
Doncs es veu que el mateix dia de la cursa, al matí, doncs es van trobar que totes les cintes que havien ficat durant el recorregut les havien tret, doncs, creuen segons ells de manera forçada i doncs no hi havia aquestes cintes que marcaven aquest recorregut. I gràcies a l'ajuda d'una cinquantena de voluntaris doncs van poder tornar a repartir aquestes cintes pel recorregut.
Clar, estem per tant parlant d'una gratulada el dia mateix de la competició, per tant un contratemps, però com ens deies i ens expliques en aquesta notícia, finalment es va poder salvar i la mostra són totes aquestes imatges, la galeria d'aquesta cursa Barrancs de Llegenda que podem trobar a esplugafmradio.cat. Sí, digues.
Bueno, dir que no és el primer sabotatge que tenen a Barrancs de Llegenda, sinó que altres anys ja havien tingut aquest sabotatge de treure les cintes en el recorregut.
Carai. Canviem de tema, parlem d'hoquei. I és que aquest cap de setmana aquelles persones més grans que, podríem dir, ja van abandonar la competició, s'han tornat a posar els patins, han agafat també l'estic i altra vegada torneig de veterans al pavelló del Casal de l'Espluga de Francolí, en aquest cas no, sinó al pavelló municipal d'esports del municipi, el nou equipament esportiu, és així.
Sí, va ser el Tudela Hockey Club que va imposar-se doncs, en aquest segon torneig d'hoquei de veterans, com deies, que va ser organitzat per la secció del Casal de l'Espluga i per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. El torneig es va celebrar durant tota la tarda de dissabte al nou pavelló municipal. Per segon cop, els veterans de l'hoquei Casal de l'Espluga s'enfrontaven a un torneig. Aquest cop ho van fer contra el Tudela Hockey Club i el Reus Plom. El primer partit va començar a les 6 de la tarda i es va enfrontar els dos equips convidats, aconseguint al Toledo la victòria per 2-0. A les 7 de la tarda va ser el torn de l'equip Espluguí contra el Tudela, que aquests van guanyar per la mínima per 1-2. L'últim partit es va enfrontar els Reus Ploms contra l'Espluga i el resultat va ser favorable per 5-0 pels de Reus. A les 9 del vespre hi va haver l'entrega de premis, que el primer lloc el va aconseguir el Tudela Hockey Club, que va guanyar els dos partits del torneig, la segona posició va ser pel Reus Plom i la tercera per l'anfitrió, la secció d'hoquei Casal de l'Espluga.
Aquests són els dos titulars d'esports que ens ha deixat el cap de setmana. No sé si hi ha alguna notícia o perspectiva d'aquests dies a la comarca.
Bueno, aquests dies s'està disputant el torneig de futbol sala de Montblanc, que recull diversos equips de la Conca que participen en aquest torneig. Divendres que ve hi haurà la final del torneig.
I escolta, aquest dissabte, si no m'equivoco, arriba la VIP Extrema, aquesta cursa per les muntanyes de Prades, sobretot començant des de Vimbodí i Poblet.
Sí, doncs una de les proves més dures de Catalunya, si no veiem malament, són 120 quilòmetres d'aquesta prova que els ciclistes fan per les muntanyes de Prades, passant per les poblacions de l'Espluga, Vimbodí i Poblet, on hi ha la sortida, i per les muntanyes de Prades, com podria ser Vilanova de Prades, Rojals, etc.
Ens l'explicareu a l'Infosport aquest cap de setmana, per tant?
Aquest cap de setmana tindrem les novetats d'aquesta nova edició de la VIP Extreme, que recordar que aquest any hi ha com a novetat un format de cronometratge, que és que només comptaran el temps quan estàs en bicicleta, els avituallaments, el dintre poblat, etc. No comptarà el cronometratge final.
Farem una cosa, en parlarem aquí en la prèvia, a la Conca al Dia, també per conèixer una miqueta més com es prepara i com s'arriba en aquesta nova cita esportiva a Vimbodí i Poblet. Josep Monató, gràcies i fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara moment de mirar el cel, previsió meteorològica per la jornada d'avui. Ara mateix 28 graus a l'Espluga de Francolí, temperatures que es poden enfilar fins als 32 graus. En tot cas, el que volem fer és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber com s'ha despertat el dia d'avui i també quina és la previsió que ens espera al llarg d'aquesta jornada de dilluns 2 de juliol. Per tant, moment de saludar la Carme Farnell. Explica'ns, molt bon dia, quina és la previsió per la jornada d'avui?
Bon dia, comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures tan altes. Déu-n'hi-do com han pujat aquestes temperatures mínimes. Ara mateix tenim aquests valors de 21-22 graus arran de costa i valors que s'estan movent entre els 19 i 20 graus cap als comarques més interiors. S'espera que avui torni a ser un dia força càlid i és que el sol ha d'anar guanyant protagonisme i de cara al migdia parlarem d'aquests valors màxims de 30, 31, 32, fins i tot 33 graus cap als comarques de la Conca de Barberà, cap al Priorat, cap al nord del Baix Camp, mentre que arran de costa es mouran entre els 28 i 29 graus. En general, com dèiem, farà sol, farà bon temps, però sí que de cara a la tarda podran créixer algunes nuvolades cap a les zones més del prelitoral, però seran nuvolades inofensives perquè no han de deixar ruixats. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme Farnell. Un dia més, moltes gràcies per aquesta informació. Nosaltres continuem 10 minuts per arribar a les 12 del migdia. Encara tenim alguna cosa per explicar-vos avui aquí a la Conca al Dia. I el que volem fer avui és posar-hi música també en aquest programa, i no aleatòria, sinó que busquem un dels protagonistes del Riu Bombori, aquest festival que arriba aquest cap de setmana, dissabte 7 de juliol, a l'Espluga de Francolí, al Jardí dels Francolins, a partir de les 7 del vespre, i per exemple hi sonarà Wild Goats. Amb aquesta formació musical avui la recuperem i de fet ja anticipem que aquesta setmana tindrem temps per parlar del Riu Bombori i conèixer també tots aquests atractius musicals i les novetats d'aquesta nova edició. Avui escoltem Sins, és aquest tema de Wild Goats, un dels participants en el Festival Riu Bombori.
been obsessed with your face since the first time we met. And you've been obsessed with my hair since we started to wear. So don't get me wrong, but I think you're so cool, you're so pretty, yeah. It's time to reveal all your sins, to reveal all your secrets. I will try to find something gone.
I així de bé sona, eh? Aquesta música del Wild Goats, que és un dels participants, de fet, podríem dir el cap de cartell, del Riu Bombori, però no només, hi ha altres formacions musicals. En seguirem parlant, òbviament, al llarg d'aquesta setmana. En tot cas, ara un resum d'altres propostes d'aquests dies a la Conca de Barberà. Rocafort de Queralt, doncs, està en plena Setmana de la Joventut. De fet, la primera que s'ha donat per iniciada, per exemple, doncs va començar ja aquest cap de setmana amb una nit de còctels a la piscina municipal, però que continua, per exemple, amb el torneig de futbol sala, també aquest dimecres campionat de tenis taula, divendres 6 de juliol una cata de vins a càrrec de Geri de Viticultors, entre d'altres són propostes d'aquesta nova edició de la Setmana de la Joventut de Rocafort de Queralt, també a les activitats piscineja i tuneja't t-shirt del Consell Comarcal que arriba en aquesta edició de Rocafort de Queralt de la Setmana Jove. També en marxa la Setmana Jove de Montblanc, la Festa de la Teva, i alhora volem parlar també d'altres recomanacions d'aquests dies. I és que també està en marxa ja l'exposició Fernando Martí, 75 anys pintant, d'aquest doncs, artista de l'Espluga de Francolí que exposa ara al monestir de Poblet. En concret, és una exposició de pintures de la seva trajectòria professional i artística que arrenca el 1924 i que ara exposa al monestir de Poblet des de la Festa de la Germandat d'aquest cap de setmana i fins al 29 de juliol es podrà visitar en l'horari de visites del monestir de Poblet els dijous, dissabtes i diumenges també amb l'autor, Fernando Martí, que explicarà les seves obres. Els matins es pot visitar des de 11:15 del matí fins a les, fins a la 1 del migdia i també de tarda de 4 a, si no ens equivoquem, a 5 de la tarda. És aquest l'horari de visites d'aquesta exposició que porta per títol Fernando Martí, 75 anys pintant. Bé, l'horari de tarda és fins a les 6 de la tarda, per tant, una horeta més que teniu de marge per visitar-la, i aquest és el punt final d'avui de la Conca al Dia, moment de tancar aquesta edició del 2 de juliol, la primera d'aquest mes d'estiu, i que seguim avançant, destacant totes aquestes notícies de la Conca de Barberà, i ara, doncs, amb aquest entorn de concerts, esdeveniments a l'aire lliure, és estiu i la Conca de Barberà tampoc s'atura, i per tant nosaltres no ho farem, ho seguirem acompanyant aquí a l'Espluga FM Ràdio cada matí de dilluns a divendres a les 11 del matí i fins a les 12 del migdia. Still glowing in our minds. Ceiling, the movie of our lives. I demà ens retrobem a la mateixa hora aquí a les 11 del matí a la Conca al Dia, al 107.4 i a esplugafmradio.cat, i pròximament us explicarem quina és la programació d'estiu de l'Espluga FM Ràdio, perquè sí, hi haurà també programes aquest estiu. I això us ho explicarem aquí al 107.4 i també a esplugafmradio.cat, on podeu llegir i consultar la resta de notícies. I si, per exemple, al llarg d'aquesta temporada us heu perdut algun programa, els podeu recuperar tots al 107.4, però en l'espai web esplugafmradio.cat, el servei a la carta, a la ràdio, una nova forma d'entendre aquest mitjà de comunicació, però que així, doncs, la podeu gaudir al llarg de cada dia des d'on vulgueu i en qualsevol moment. Gràcies una vegada més per la vostra confiança. Demà hi tornem a la Conca al Dia. Que passeu un molt bon dilluns. Fins aviat.